Ull que la Generalitat de Catalunya invertirà 18 milions d'euros per posar en marxa el programa de l'Espai Català. Ara que t'he arrencat un somriure a la cara, t'explico que no és una innocentada, sinó que això ja es va presentar justament ahir i que preveu una inversió de 18 milions d'euros per engegar aquest programa de l'Espai Català. Entre el 2020 i el 2021, la futura Agència Espacial Catalana intentarà posar dos nanosatèl·lits a l'espai i impulsar la indústria aeroespacial de la comunitat catalana. De moment s'han licitat 2,5 milions d'euros per a veure qui serà el primer pas de la creació d'una constel·lació de mitja dotzena amb 4 anys. En fi, sóc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a Cope Lleida.
Herrera, a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Sóc el Ricard Álvarez, com et deia, que sí, que això és veritat, que això es va sortir ahir, que segur que ho has llegit o t'ho han explicat o t'ha arribat a través de WhatsApp. Mira, això no és una fake news. És veritat, amb la que està caient, dius, però com pot ser que ara es destini diners a una agència de l'Espai Catalana? Doncs sí, així és. Després, clar, quan ho dius i et queixes, et diuen, és que clar, us queixeu de tot. Home, el que diem sempre, eh? La llista de les prioritats. Jo sóc home de ciències i estic convençudíssim que s'ha d'invertir molt i molt en investigació, en desenvolupament, en reforçar tot el tema de la ciència, dels investigadors. Estic convençut i ho dic sempre. Però això, aquesta notícia, que en un altre moment et diria, escolta, xapó, ara potser no és el moment. En fi, busquem tot seguit la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Hores d'ara tenim 16,7, mira, 17 graus a la ciutat de Lleida. Fregant els 17 graus, buscarem aquesta previsió meteorològica. També parlarem de la trobada al Pirineu. Ho farem amb el seu president, amb el Vicenç Voltes, que això serà demà i aquest any de manera virtual i totalment obert i gratuït. També parlarem d'informacions immobiliàries, concretament del tema aquest de la limitació dels preus dels lloguers, que ja veureu que no tot és tan bonic com sembla. Escoltarem l'entrevista a Cosmopolita amb el Cosme García. A partir de la una parlem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida i a partir de 2:15 amb veu de dona, ja saps, la nostra tertúlia amb les nostres dones per parlar de tot, però sota el punt de vista d'una dona, que de vegades és un punt de vista força interessant. Marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida i ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Com estàs?
Pues mira, tranquils, com
tranquils,
estem,
bueno. No? Bueno, el temps dona treva, no?, de moment aquests dies.
Sí, ara n'hi ha una pausa, en una tranquil·litat, un mini estiuet de cada els propers dies, és a dir, que durant les hores centrals del dia pues lluirà el sol, a estones tapat, a estones filtrat per núvols alts i mitjans, n'hi ha més núvols cap a la Vall d'Aran, però no plou, no s'esperen precipitacions en tot el que resta de setmana, fins al dia 3 o 4 de novembre, i les temperatures cada dia un gradet.
Cada dia un grau més, jo ho
avui
dir,
han pujat totes les mínimes, de tal manera que no ha glaçat ni a 2.400 metres. És a dir, que n'hi ha hagut mínimes entre 2 i 7 graus a les capitals de comarca. Bueno, sí que fa fresca de bon matí, però després se'n van recuperant i tenim un ventall d'horaris diurns que cada dia aniran millorant de temperatura.
El que avui és veritat, Armando, és que ahir en aquesta hora, o abans d'ahir, estàvem a 15 graus, avui fregant els 17.
Sí, sí, claro.
La màxima per avui quina és?
Doncs avui la màxima prevista és
21
graus,
ja,
Ja pujarem, ja superarem els 20 i sembla que no els abandonem fins al 4 o 5, ja veurem, de novembre, molt amunt. I arribarem fins al 23 o 24, allà cap al dia 1 o 2 de novembre. És a dir, n'hi ha una tranquil·litat atmosfèrica de que els propers dies podria traure el nas de boira, boirines, algunes els propers dies a les valls i planes que s'esvairien a migdia. Aprofitem. Doncs, i vents fluixos, evidentment, donar a gust, donar un tomb
a les hores centrals del dia. Si ens deixen,
claro.
Un tot sants, tranquil, amb sol i amb bona temperatura. Armando Álvarez, parlem demà.
Fins demà, bona tarda i salut.
Dic si ens deixen, ho dic mig en broma, o no, eh?
Cope Lleida.
Estàs informat.
O no, ja en parlarem, que divendres la Generalitat es pronunciarà i ens dirà una altra vegada què podem i què no podem fer. En fi, abans de tot plegat parlem de successos. Detingut pel robatori en un pis del carrer Pallars de Lleida. Els lladres es van emportar electrodomèstics, ordinadors, telèfons, joies i altres objectes menors. Entenc que deu haver mercat d'objecte robat o objecte de segona mà d'electrodomèstics, perquè si no, no ho entenc. Robar un ordinador avui en dia, tenint en compte que només que tingui paraula de pas per engegar-se qualsevol història, és un aparell que després no et serveix de res. Robar electrodomèstics. O sigui, què? Una batidora, un minipimer, un què? O sigui, és que jo, no, de veritat, suposo que deu haver mercat de segona mà, si no, no ho entenc. Un telèfon. Bueno, depèn de la marca, t'asseguro que no et serveix absolutament per a res després. Els objectes val. Bueno, val. No, però que a vegades et fan més mal el més malbé la porta o la finestra per on hagin entrat que, i tot el malestar després de gestió i d'administració, denúncia, etc, que no pas al final el profit que en treuen. En fi, tres detinguts també per un robatori amb violència i intimidació en un domicili de Tàrrega. Els assaltants van accedir a l'habitatge després d'esbotzar la porta i van amenaçar amb un ganivet la dona que hi vivia. Els Mossos d'Esquadra van detenir aquesta setmana tres homes de 53, 29 i 27 anys, els dos primers de nacionalitat cubana i el tercer nascut a la República Dominicana. Que són... Aquest últim viu a Terrassa, però nascut a la República Dominicana. En fi, han estat detinguts per robatori amb violència i intimidació. I, per cert, ahir us dèiem que començava el judici de sis acusats de traficar amb drogues a Lleida i Balaguer. Doncs la meitat d'aquests sis acusats diuen que era per consum propi. Els altres es neguen a declarar i les defenses aporten documents per demostrar el seu arrelament per evitar l'expulsió. Re, consum propi, tu. És igual, la quantitat. A veure si cola. A veure si cola. El 94% de les llars catalanes tenia connexió a internet de banda ampla el 2019. És un tant per cent força alt, sobretot ara que tornem a parlar del teletreball. El Tarragonès, el Maresme i el Baix Llobregat són les comarques amb un percentatge d'ús més elevat. Clar, de fet, a la zona de Lleida, tenint en compte que és la província més gran i que abarca tota la part de Pirineu, Prepirineu i la plana de Lleida, és on és més difícil incorporar aquestes avantatges que són claus si es vol impulsar el tema del teletreball. Tu no pots anar-te'n a viure en un poblet per molt que t'arreglis la casa i pretendre treballar des d'allí si no tens internet de banda ampla. De veritat que no es pot. Els municipis amb risc alt de rebrot de Lleida passen de 59 a 106 en 10 dies, el que ens dona doncs la vista d'aquest increment de positius i aquest increment en la pendent de la corba famosa. A més, els que tenen un índex baix han disminuït de 147 a 115. O sigui que sí, que al final això que anem dient sempre, que la cosa està malament, no és una manera de parlar ni molt menys, sinó que és la realitat. Hi ha 27 localitats de les comarques de Lleida que superen els 1.000 punts de l'índex de rebrot, que és un índex, però que ens parla d'una tendència. Més de 1.000 punts, 27 localitats de Lleida. I els brots de Covid-19 afecten a 11 residències de Lleida. A la demarcació hi ha un total de 65 centres lliures del virus, però n'hi ha 11... que a hores d'ara tenen brots. Parlàvem del de Verdú, amb 9 morts. Parlàvem fa unes setmanes del de les Borges Blanques, amb una pila de positius. I d'altres, fins a 11, són els que tenen brots a hores d'ara. I la veritat és que les UCIs a nivell d'Espanya, les UCIs de 8 comunitats autònomes estan fregant els seus màxims a final d'octubre, eh? I això és una d'aquelles xifres que t'indiquen que s'ha de fer alguna cosa ja, no demà, no passat demà. És el que ahir crec que la representant de Ciutadans, Maria Borrell, deia a la tertúlia dels polítics aquí a COPE Lleida, que si tan malament està la cosa, per què ens hem d'esperar divendres a que prenguem una decisió? El temps és molt valuós i si el anem perdent, pensant a veure què hem de fer, perquè és que al final sona a improvisació total, doncs després s'allarga tot més. Cada dia que perdem, després s'allarga 3, 4, 5 dies. Perquè tot el que es contagia ara, després tarda 3, 4, 5 dies a sortir. Però vaja, de moment així anem. I hi ha un grup de metges de Catalunya que defenen un confinament total abans de l'arribada de la grip. No ens oblidem que, a diferència del mes de març i abril, ara tenim aquest hàndicap, i és la grip. La grip, que tot i que hagi començat la campanya de vacunació, no ha arribat encara a les nostres contrades. Recordo que el pic màxim de la grip, per exemple, l'any passat, va ser en ple desembre. Fa 2 anys, recordo que era final de desembre, principi de gener. Això, el pic, no vol dir que al novembre no tinguem casos. Ni pot començar a haver-hi, evidentment, i segurament ja n'haurà hagut algun, però el pic gros serà al desembre, i per tant hi ha un grup de metges que definen aquest confinament. En fi, com estan les xifres? Doncs a la regió sanitària del Pla de Lleida tenim un índex de rebrot de 640 punts. Ahir eren de 570, 580, 640 avui. 91 pacients ingressats i 12 a la UCI. Són xifres altes, que segueixen pujant. Per què segueixen pujant? Perquè la velocitat de reproducció de la malaltia està a 1,21 de cada 100 persones que han donat positiu, ho encomanen a 121 a més. Per tant, la tendència és a l'alça. A l'Alt Pirineu i Aran és de 568 punts el tema del risc de rebrot. Per tant, la tendència segueix sent a la alça. I això és el que s'ha d'evitar sí o sí. La velocitat de reproducció és de 1,32. Cada 100 persones, 132. Cada 100 persones positives ho encomanaran a 132, per tant, és a l'alça. I a nivell de Catalunya, el global, l'índex de rebrot és de 840 punts. Recordo que a partir de 100 és alt, vermell, eh? A partir de 100, doncs 840. És molt alt, molt alt, molt alt. I ens agradi o no, aquesta és la situació que tenim.
COPE Lleida.
Per cert, que abans de parlar d'un altre tema, recordo que aquest divendres quedarà ja la Lleida 30 activada. Què és la Lleida 30? Pues és la de que el 87% dels carrers de la ciutat de Lleida passen a una velocitat màxima de 30 km per hora, que això comporta moltes coses. Una, reducció de contaminació. Dos, reducció de contaminació de soroll. I tres, que els patinets i les bicicletes ja podran anar per la calçada. Només queden les vies principals i les que tenen més de 2 carrils pel mateix sentit, limitades a 50 per hora, que són les que estaran marcades. La resta ja no tindran indicador de velocitat, perquè ja hem de saber que genèricament la ciutat de Lleida passa a ser zona 30. Aquesta és la situació. En fi, nosaltres el que fem ara és una pausa i busquem tot seguit la informació de la trobada al Pirineu, que serà demà, online, lliure i gratuït.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I tot i la situació, doncs les coses no es poden aturar, almenys no totes, o no s'haurien d'aturar, i el que sí que s'ha de fer és buscar maneres de seguir fent més o menys el mateix. Bueno, per què t'ho dic tot això? Perquè ja sabeu que es va aplaçar la trobada d'empresaris al Pirineu per ara, per l'octubre. Clar, quan es va aplaçar tampoc se sabia com estaria la situació. La situació és la que és, però no es pot deixar de fer. I, per tant, passarà a un format virtual. Que sigui un format virtual simplement és que presencialment no ens podem donar la mà per entendre'ns, però que el que es parlarà segueix sent molt important, potser més que mai, eh? Per parlar de tot plegat, com sempre, està amb nosaltres el president de la trobada empresarial del Pirineu, el Vicenç Voltes. Vicenç, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, virtual, com sigui, però almenys s'ha de fer, eh? No es pot deixar de fer.
Sí, senyor. 31a edició i primera edició de trobada digital, que és oberta i amb accés gratuït per a totes aquelles persones que s'hi vulguin connectar. La veritat és que, com deies, jo també considero que és molt important, tant pel nivell dels ponents com per les temàtiques escollides, i que en uns moments molt complicats, molt difícils per a tots, el país en general, la societat, les empreses, les famílies, doncs és un moment en què ens cal també escoltar. Mm-hmm. I tindrem, tot i ser una trobada doncs, reduïda i més comprimida, sí que mantenim les taules essencials d'economistes, d'empresarials, d'estratègia. Hi ha un consultor amb estratègia que ens farà el Xavier Marcet l'apertura. Pensem que és un moment molt important on tots ens hem d'estar adaptant i readaptant al sí. model de negoci contínuament, i sobretot on també veiem que allò que parlàvem fa uns anys ve d'una manera ja molt accelerada, i en parlarem. Hi ha dos empresaris que veiem com l'aposta per la transformació digital, les noves tecnologies, processos de robotització industrials, de petites i mitjanes empreses, no parlem tampoc de grans empreses, doncs amb aquests empresaris els ha permès ser una multinacional, un està en més de 36 països i l'altre més o menys igual, i doncs trobar el seu nicho de mercat, ser competitius i veure doncs, que realment hi ha exemples de que el sector privat ha de continuar innovant, invertint, sí. arriscant, creant ocupació o mantenint l'ocupació, que és molt amb aquests dies.
Sí, i tant.
Però també les administracions han de fer aquí una tasca molt important de dotar d'eines i instruments al mercat. Totes aquelles polítiques que impulsen l'economia, ajuden l'empresa, ajuden la petita, la pime, l'autònom, i que d'alguna manera vagin orientades a millorar la productivitat i la competitivitat empresarial. Aquí hi ha una qüestió molt important també, que és la d'aquests pilars fonamentals del Pla de Recuperació de la Unió Europea, que són l'economia verda, transformació energètica, i el que parlàvem ara, economia digital, noves tecnologies, que també en parlarem perquè tindrem una ponència del CEO d'Endesa, José Bogas, sobre la revolució energètica, el procés de descarbonització, bueno, aquesta transició energètica de la que també s'està parlant i s'està invertint, i que té molt a veure amb la sostenibilitat ambiental.
Jo us dono la plana web, és fàcil, a www.trobadaalpirineu.com, tot junt, trobadaalpirineu.com. Aquest dijous 29 d'octubre, a partir de les 4 de la tarda, 10 minutets abans, es publicarà l'enllaç a la mateixa plana web. I llavors ja, com ens ha explicat el seu president, el Vicenç Voltes, us podeu connectar de manera lliure i gratuïta. A part de la inauguració i de la primera conferència amb el Xavier Marcet, que serà aproximadament a 4:15, tenim la taula dels economistes a les 9:50, amb el Josep Oliver i amb el Daniel Lacalle, i pràcticament a 6:15 la taula d'empresaris, que també ara ens comentava el Vicenç. Jo crec que conèixer aquestes experiències de primera mà, de gent que potser ja ha fet el camí abans que nosaltres i ens pot explicar, doncs, o ens pot alliberar de segons quins problemes, són molt interessants. Per això us deia que és igual, aquest any és en format virtual. Potser és més fàcil per gent que d'altra manera no es desplaçava el Pirineu o no li anava bé disposar d'un parell de dies. Doncs és una de les maneres, Vicenç, aquest any, perquè puguin conèixer-vos i veure el que presenteu any rere any, esperant que l'any vinent es pugui tornar a fer de manera presencial, suposo.
Sí, absolutament. I m'apunto al que comentes de que certament, fins i tot les situacions més complexes i més difícils, sempre els hi hem de buscar doncs, alguna senyal positiva. I és, no?, el fet de que també per la trobada és una oportunitat per donar-se a conèixer de manera oberta, gratuïta, doncs, a tots aquells que vulguin accedir. Mm-hmm. I l'any vinent, doncs, veurem. És difícil fer pronòstic.
Sí, és millor no fer-ne, Vicenç, perquè...
És millor no fer-ne.
Sí. És millor no fer-ne, ja veurem com vagi arribant la història i veurem com està. De moment ens centrem en aquest dijous. Recordeu, dijous, a partir de les 4, 10 minuts abans, a la web trobadaalpirineu.com es publicarà l'enllaç. Us podeu connectar de manera lliure i gratuïta i gaudir d'aquestes taules i de totes aquestes informacions. De les 4 fins a 7:45 del vespre. Vicenç Voltes, president de la Trobada Empresarial del Pirineu, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona.
Moltíssimes gràcies per l'oportunitat i animar-vos a tots a participar. Segur que serà una jornada interessant i profitosa.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que marxem cap a l'avinguda Alcalde Rovira Roure, número 14, la primera planta. Saps qui hi ha allí? Doncs hi ha l'Antonio Gausí i tot el seu equip, que són Game Immobiliària, que a més els trobes a internet, a www.gameimmobiliaria.es, i si no els hi fas un truc per telèfon, que és molt còmode, pràctic i ràpid, 973-23-0066, 973-23-0066. Escolta, tal com s'estan posant les coses, per si a cas no vols sortir al carrer, trucada, i t'atendran de manera diligent, ràpida, et passaran amb el departament amb qui et convingui, ja. Antonio Gausí, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Bueno, escolta, avui parlarem d'un tema que, home, no està aprovat encara, però vaja, que està dins dels pressupostos generals de l'Estat, en els quals parlen del lloguer de la vivenda, que això darrerament ja està amb molts titulars i que es vol controlar. Si es fa bé, suposo que cap problema, però si no es fa bé, sorgeixen problemes, no?
Va ser un grave problema per al sector immobiliari, per al sector immobiliari, que va repercutir a tots els nivells, tant per la persona física... El tema és que...
Què proposen ara, a veure?
Intervienen per regular el precio de l'alquiler, de la vivienda. A ver, lo que tenemos que tener muy claro es que el 90 o 95% de los tenedores de pisos en alquiler en España son personas físicas o pequeños tenedores, que se les llama, que pueden tener de entre 1 a 10 pisos. Mm. El otro 10 o 5% sí que son grandes tenedores, que pueden tener 1.000 o los que sean, que son fondos de inversión, SOCIMIS y demás. Por eso que el que le va a afectar esta medida, que no sé si es legal, que bueno, ya lo veremos, para eso están los abogados y jueces y magistrados para evaluar estas contraprestaciones o estas medidas que quieran aplicar, ya lo valoraremos, pero claro, lo que no puede ser es la repercusión que va a ocasionar todo esto. Piensa que, por ejemplo, en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, toda la demanda de alquiler ha caído en picado. ¿Por qué? Porque ¿quién utiliza o emplea normalmente ese alquiler? Pues desde estudiantes, funcionarios que están de forma eventual en estas ciudades. Claro, debido a la pandemia, pues trabajan telemáticamente y han dejado el alquiler.
Claro.
¿Qué conlleva eso? Que hay mucha más oferta, ha bajado el precio, muy bien. Pero, ¿qué nos va a conllevar si se llega a aprobar esta norma de intervención? Va a conllevar un tema muy, muy, muy grave, que es que habrá mucho propietario que va a pensar, bueno, si usted me ha de regular a mí cuánto tengo que cobrar de alquiler, cierro mi piso y no lo pongo en alquiler.
Claro.
¿Qué conllevará eso? Que habrá poca oferta, seguirá más o menos la demanda dentro del ambiente este de COVID, seguirá existiendo la demanda, pero muy poca oferta, con lo cual irá subiendo el importe de los pocos pisos que salgan en alquiler. Y al tener pocos pisos, ¿qué conllevará? Que después de todos estos años que hemos dejado a cero el famoso dinero B en el mercado inmobiliario, que ya es inexistente, volveremos otra vez a generar dinero B. ¿Por qué? Porque por mucho que me marque a mí el Estado y me diga, usted tiene que alquilar este piso en un máximo de 500 euros y yo lo quiero alquilar en 700. bueno, pues coger, no me quedará otra que al inquilino y decirle, mira, yo te hago el contrato por 500 y lo otro me lo entregas en metálico.
Déu-n'hi-do. Això està proposat als pressupostos generals de l'Estat.
Sí, ayer salió, sí.
Bueno, això s'ha de debatre.
Sí, claro, s'ha d'aprovar.
S'ha d'aprovar i tota la història. I després, com diu l'Antonio, veurem com va la història. De totes maneres, el missatge és el següent. Si tu tens algun pis per llogar, escolta, 973-23-0066, perquè a més l'Antonio i el seu equip estaran al dia de tots els canvis i són qui millor et podran assessorar, a Gama Immobiliària, que els trobes a internet, a gamaimmobiliaria.es, i a Lleida, a l'Avinguda Alcalde Rovira Roure, 14, primera planta. Si no vols tenir sorpreses i tens un pis, o dos, o tres, o els que tinguis per llogar, i dius, escolta, Antonio, això com ha quedat? Què he de fer? Què puc fer? Què no puc fer? 23-0066, tu truques i allí t'informen, eh?
I aquí entra el segundo problema.
Sí.
Que en teoría, porque todo esto es política, lo que hemos hablado siempre, en teoría esto se hace para, que ya me parece bien, y es normal, para ayudar a las familias que se ven afectadas debido, pues yo que sé, a situaciones económicas, pues porque los han echado del trabajo, por el COVID, porque se han quedado en la calle, que les generan los desahucios en el piso, porque no pagan la renta. Claro. En teoría es para ayudar a este núcleo desfavorecido. Desde luego que con esta medida no los van a favorecer.
Sí,
si verdaderamente ese es el problema, que les den y que les generen unas ayudas directas a estas familias.
Claro.
Es así, que es bueno. Aquí ya entraríamos ahora, por ejemplo, con el problema que cada vez está en orden del día y en más crecimiento de los famosos los comedores sociales, los bancos de alimentos. Pues es lo mismo. Hay que ayudar verdaderamente a estas familias que viven en esta situación precaria, pero ayudarlas directamente,
claro,
con ayudas económicas, con subvenciones, llámale como quieras, o buscarles trabajo, o que puedan tener una vida, lo que se habla hoy del bienestar, ¿no?, del estado de bienestar. Y después, además, es que el agravante económico que conlleva todo esto, ¿qué va a pasar? Que el inversor, ¿qué hace? Que es lo que hablábamos el otro día, no quiere llevar el dinero al banco y entonces compraba este apartamento o este piso de 40, 50 mil euros como inversión, lo arregla y lo pone en alquiler para que le dé una rentabilidad.
Claro, claro, claro.
Pero ¿qué conlleva? Que este señor ya no va a invertir, pues va a pensar, hombre, si lo tengo que alquilar y estos señores me tienen que decir a qué precio lo tengo que alquilar, ya no hago la inversión.
Correcto.
Con que no hago la inversión, dejo de hacer esta compra, que además es que es una cadena todo esto. Al no hacer la compra, no ingresaré el famoso ITP, que es el impuesto de transmisión patrimonial, que es el 10% sobre el valor del piso, que ese dinero va directamente a las arcas del Estado, en este caso a la Generalitat.
Sí, sí, me sembla que no s'ho han pensat gaire bé, això, realment.
Pero es que además también afectaré a todo ese núcleo de industriales que yo utilizaba para arreglarme el piso.
Correcte.
Pues un pintor, un electricista,
Sí, fixeu-vos que és tot una roda i que afecta molta més gent,
claro,
i molts més gremis del que sembla. Per tant, de vegades és que és el que diem sempre, abans de fer un pas s'ha de pensar, s'ha de pensar.
Claro, i això és un tema important,
Escolteu,
perquè
jo
a molta gent afectarà.
Tot el tema immobiliari, ja sabeu que us recomano que feu un truc al 973-23-0066, que és fàcil de recordar, 23-0066, i a Gama Immobiliària, que us assessoraran del que sigui, qualsevol tema immobiliari, feu un truc allí, que l'Antonio Gausí i tot el seu equip estan molt al dia i us assessoraran de tot plegat. Bueno, veurem com va evolucionant aquest tema, Antonio.
Ja ho veurem.
Una abraçada, que passis bona setmana.
Moltes gràcies. Bon dia. Adéu, Ricard.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja camí cap a la una de la tarda, ja saps que a la meitat de la setmana tenim l'entrevista més cosmopolita, que a poc a poc ho vaig aprenent jo a dir també bé. Amb qui? Amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, molt bon dia.
És que jo sempre deia l'entrevista cosmopolita i sempre t'escolto tu que dius més cosmopolita. Escolta, diem-ho bé.
Bueno, no sé si et passa a tu, però ara amb tot això de la pandèmia, ens dona a tots que pensar una mica i tirar enrere, no? I potser recuperar amb aquelles persones que de tant en tant pues, anem oblidant, no?
Doncs no et diré que no, eh? I és ben cert, eh? I és ben cert.
I anem trucant a la família i amb aquells amics que fa temps que no parlàvem i ara pues, aprofitem el temps per retrobar-nos amb aquelles persones que han significat alguna cosa a les nostres vides, no? I avui, si et sembla, vull recuperar amb una persona que va ser regidor de l'Ajuntament de Lleida, que va ser un bon president de la Comissió de Festes, jo dic en grans titulars, un gran president de la Comissió de Festes, que va ser director d'Antena 3 Ràdio, que va estar gerent de la Unió Esportiva Lleida. Per tant, estic parlant amb una persona, i, bueno, i també he de dir un lleidatà de soc arrel i d'aquells que diuen de pedra picada. Toni Ballester, benvingut i bon migdia.
Hola, bon migdia, què tal?
Bueno, jo no sé si m'he deixat coses, però és que has estat a tots els fregaus, eh?
Bueno, sí, però bueno, sí, més o menys ho has resumit, sí, perfecte, sí.
On vas néixer, Toni?
Aquí, a Lleida.
A Lleida?
A quin lloc? Pues a la gota de la llet.
A la gota de la llet. A, sí, a més, no sé, Ricard, t'he de dir una cosa. El seu germà és una de les persones que més entén de música, perquè, de fet, ha tingut una de les botigues més importants de discos de vinil que havia a la ciutat de Lleida.
Caram.
Te va deixar alguna petjada el teu germà amb això de la música o no?
Bueno, de fet, als dos ens ha agradat molt la música. El que passa que ell, sobre mi, ell tenia la gran il·lusió de la seva vida era tindre una botiga de discos que al final la va tenir, no? La va tenir i una gran botiga a Lleida. El que passa és que els temps pues, han canviat i la venda de discos ja no és allò que era i, bueno, i pues, en un bon moment ho va deixar.
Parlava abans jo de l'Ajuntament de Lleida. Un Ajuntament de Lleida amb la qual hi havia 27 regidors. Tu vas estar com a alcalde amb Antoni Siurana i era un ajuntament potser quelcom diferent, no? Tot era una gran família, l'Ajuntament de Lleida, llavors, no?
Jo diria que sí. Mira, aquell ajuntament va ser el primer ajuntament democràtic després de a les primeres eleccions, no? I tots plegats, els diferents grups polítics que hi havia, els centristes de Catalunya, UCD, els socialistes, Esquerra Republicana, Convergència i Unió, PSUC, tots van entrar amb una il·lusió tremenda i amb unes ganes de que la ciutat canviés. I em sembla que entre tots, o sigui, aquí no es tracta sols d'uns sobre altres i d'això, es va aconseguir una mica un canvi de percepció de la ciutat envers l'Ajuntament.
Toni, hi ha una cosa molt interessant i és que a tu t'agraden molt les costums i les tradicions. Encara continues vinculat amb moltes coses de la ciutat, fins i tot amb alguna societat gastronòmica. Allò de que per Lleida ja n'hi ha prou, suposo que s'ha acabat, no? Que comencem a ensenyar les dents i de dir que som aquí, que Barcelona és molt bé allà, però que Lleida a l'interior, no?
Sí. Aquesta frase que es va convertir en molt corrent en una època, per Lleida ja n'hi ha prou. I em sembla que amb el canvi de polític que hi va haver al país, a Lleida es van canviar certes coses. I Lleida va començar a mostrar un orgull de, com a ciutat, com a territori, no sols com a ciutat, com a territori, i van canviar moltes coses. Lamentablement, me sembla que potser amb alguns aspectes sembla que també que ara es podria tornar a recuperar allò de que per Lleida ja n'hi ha prou.
Per cert, tu tens molts bons amics de totes les ideologies. Un dels teus millors amics, Josep Antoni Duran Lleida, Antoni Siurana, et podria dir Albert Calpe, Manolo Calpe, José Luis González Mínguez...
Sí,
tu ets d'aquella colla que pràcticament podríem dir que coneixeu especialment la ciutat, però que també Lleida la nuit amb el qual no podem oblidar mai el Jaume Oró.
Exacte. Bueno, el Jaume Oró i el seu soc, no?, que va ser allí on ens trobaven i al plegar de l'Ajuntament anaven i xerràvem allí un rato i gaudíem pues, una mica de l'esperit aquest lleidatà que el Jaume Oró va impregnar a la ciutat amb aquell local mític i enyorat.
I una cosa és important, tu has parlat del primer ajuntament democràtic, han anat passant ajuntaments, diferents alcaldes, no et preguntaré per amb ells, però com veus l'ajuntament actual?
Bueno, jo em sembla que l'ajuntament actual, per mi, amb tots els respectes, jo tinc molt bona amistat amb el Miquel Boyo, amb l'alcalde, però em sembla que encara no ha aterrissat. Possiblement la pandèmia els ha afectat a l'hora de moltes coses, però em sembla que encara no ha aterrat i n'he de director general.
Per això l'altre dia jo pensava, no sé si ha regalat un quadre de Lleida o un catxirulo, no? Perquè, bueno, el Ciurana per allò de Zaragoza, que ha deixat a totes, que a totes les filles les va passar pel mantell del Pilar, i la seva relació, déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, sí. Bueno, jo el catxirulo me'l podries regalar perfectament, perquè tinc un cert, una gran estima per aquest territori d'aquí a la vora, que es diu Aragó, i que, amb el qual jo, no sols els anys que vaig estar amb l'Antoni Ciurana treballant, sinó que de jove hi vaig viure amb la meva família i vam viure 5 anys a Saragossa.
Per cert, aquest any s'hagués complert 40 anys del que tu i l'Antoni Ciurana vau ficar en marxa quan havien durant Lleida, José Luis González, i va ser aquella il·lusió que tenia de que totes les autonomies estiguessin representades i vau portar a les cases regionals als cançons.
Exacte, sí.
Aquest any, quan vas llegir que es volia encarregar aquest conglomerat associatiu que estiguessin allà, quan és la festa que ve totes les comarques, què vas sentir?
Pues tristesa, no? És allò de que, com que ara entre nosaltres, que som nous, res del que hi havia està bé i ens ho hem d'anar a carregar. I això em sembla que amb totes les, amb tot, o sigui, de lo d'anterior sempre ens hem de quedar amb el que hi hagi de positiu. I em sembla que això era positiu, era un dia de trobada amb tota la gent de les diferents cases regionals que, sobretot, tenien un protagonisme dins la festa de Lleida, perquè ells també eren Lleida, són Lleida. I em sembla que va ser un encert.
I ja per acabar, com veus el Lleida actual?
Bueno, em fa patir. Em fa patir, però bueno, esperem. A veure, tot just ha començat, aquesta temporada encara és difícil de parlar-ne, però em sembla que ens falta allò, algo, no ho sé. Potser més vínculo amb la ciutat, potser més... Però bueno, esperem, no siguem pessimistes i esperem que les coses vagin bé. A mi m'agradaria i seria una de les meves il·lusions.
L'altre dia parlant amb l'Agustín Lassaosa i em va dir, tenéis equipo, eh? Però bueno, per acabar, Toni Ballester, em coneixes des de fa molts anys.
Molts.
Me pots fer una pregunta sí, compromesa, la que tu vulguis, ja que has estat director d'una emissora de ràdio, vinga, ja me pots comprometre.
Perdó, no t'he entès bé la pregunta.
No, que dic que ara fas tu de periodista, me pots fer la pregunta més compromesa que et puguis imaginar, i fent quedar malament davant de l'audiència, vinga.
No, a veure, sí, compromesa no, ni fent quedar malament tampoc. Però sí, voldria preguntar-te com te vas sentir quan vas col·laborar amb la comissió de festes aquella d'aquell primer Ajuntament Democràtic i després vas continuar,
Bueno, jo he continuat tota la vida. O sigui, encara que em vulgui entrar per una porta, entraré per una altra. Jo em vaig sentir molt cofoi perquè ja venia amb Antoni Ciurana, va ser la meva consolidació, però ja havia treballat. També vaig estar amb el Miquel Montanya, havia estat amb el Juan Casimiro de Sant Genís i Corria. És a dir, fa molts anys, tenia 18 anys, que vaig començar, però amb tu, tinc que dir, i no has fet la pilota, va ser un molt bon president de la comissió de festes i no vull oblidar tampoc a la Carmina Pardo en aquell moment, no?
I al Pere Lloguero.
I Pere Lloguero, Pere Lloguero era un amic.
Ens va deixar... Sí, sí.
Això no és un compromís, senzillament és una satisfacció, perquè treballar per la ciutat de Lleida, com tu també ho has fet, o molts que estan al teu voltant, no vull oblidar un company que tenim a la ràdio, que és molt amic teu, que és el José Antonio García Barranco, que també ha portat el seu, no? Una persona
gran
amic, de fora.
Gran amic, el José Antonio, i millor persona, sí, excel·lent.
Home, tenia que anar a parar a la casa que li correspon a ella. Tenia que anar a parar a la Copes on treballa actualment. Però bueno.
Sí.
Toni Ballester, t'agraeixo moltíssim que hagis estat, segueix treballant per la ciutat de Lleida. De tant en tant fes el que fas, que quan un se jubile també ha de veure coses, perquè si no, els dies passen i no s'obliden. Avui també hem volgut tindre present i suposo que molts ciutadans de Lleida se'n recordaran de la petjada que vas deixar a l'Ajuntament de Lleida.
Pues moltes gràcies.
I que vagi molt bé. Salut, llarga vida i escolta música, perquè jo no escolto la que venia de ta germà, jo escolto Fran Purcell, Pau Murià, Rai Coni i Fienso Lupo.
Perfecte.
Salut i llarga vida. Com em diu Carlos Herrera, me alegro d'haver-la saludat.
Moltes gràcies.
Gràcies, Toni. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. És curiós conèixer les persones perquè de vegades només ens quedem amb allò, amb el que surt als diaris o amb el que ens expliquen. És maco, això de conèixer bé a fons.
Això és la pretensió de l'entrevista més cosmopolita. Sí. I no sabies que el senyor Ballester, que venia a discos, era el germà del senyor
Toni Ballester. Sí, senyor, sí, senyor. No ho sabia, no. No, nunca te acostarás sin saber una cosa más.
Y que te lo explique el Cosme García, que trabaja de noche y de día.
Pues venga, Cosme García, cuida't, una abraçada.
Salut i llarga vida.
I nosaltres, que busquem les senyals horàries, arribem a la una després. Noves tecnologies a l'Info Cope Lleida i la tertúlia amb veu de dona.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
Cope, estar informado.
La última hora nos lleva a Zamora, en concreto a una localidad sanabresa que pertenece al municipio de Palacios de Sanabria. El pueblo se llama Vime de Sanabria y no tiene ni un centenar de vecinos censados. En plena pandemia este verano celebraron una fiesta a la que asistieron decenas de personas. Fue una rave, que dicen los modernos, y saltarse las normas tiene consecuencias, aunque tarden en llegar. Acabamos de conocer que las multas al organizador y a los asistentes superan el medio millón de euros en total. Redacción de la cadena COPE en Castilla y León, Laura Ríos.
El que la hace la paga, aunque sea dos meses después. La fiesta ilegal de Vime en Sanabria, en una finca privada de Zamora, deja sanciones que en el caso del promotor asciende a 126.000 euros. 92 asistentes deberán además asumir multas de 3.000 euros. La delegada territorial de la Junta en Zamora, Clara San Damián, ya advierte, serán inflexibles.
Vamos a ser absolutamente inflexibles. Nos la estamos jugando todos y aquí la broma, las bromas de algunos no las podemos pagar todos los demás.
La fiesta acampada duró 48 horas hasta que la Guardia Civil pudo desalojar a los participantes por incumplir la normativa COVID.
Pues el que la hace la paga y los irresponsables se tienen que pagar esas multas ahora mismo. La Fiscalía, cambiamos de tema, investiga si la ministra Isabel Celá, la ministra de Educación y algunos consejeros autonómicos han forzado la ley para permitir a los alumnos pasar de curso sin límite de suspensos. Se trata de aclarar si hay un delito de prevaricación, Patricia Rossetti.
La Fiscalía del Supremo pide documentación a Isabel Celá sobre la conferencia sectorial del 15 de abril y le reclama el expediente por el que se acordó pasar de curso sin límite de suspensos. El Ministerio Público abre diligencias de investigación tras la denuncia presentada por un particular por posible delito de prevaricación. Considera que las medidas se aprobaron de forma ilegal, que hubo extralimitación de atribuciones de la conferencia sectorial. Una vez recibida la documentación y estudiarla, la Fiscalía comprobará si pudo haber delito.
En el plano económico, hoy seguimos escuchando los triunfalistas mensajes del gobierno analizando los presupuestos. Ese discurso se ha visto empañado por los datos del paro y por situaciones como la de José Fontanellas. Tiene un restaurante en Zaragoza y no dispone de terraza. La cambiante normativa, consecuencia de la evolución de la pandemia, ha llevado a que en Aragón no se pueda consumir en el interior de los locales. La foto de José junto a su chef derrumbados ante la puerta del local ha dado la vuelta al mundo y este hostelero de Zaragoza acaba de pasar por Herrera en COPE.
Sí que es un poco desesperante la incógnita de cuánto va a durar el cierre, precisamente el miedo también de que si ha habido un segundo cierre puede haber un tercero, un cuarto, un quinto.
El Barça, sin presidente, juega hoy en Champions ante la Juventus. José Luis Corrochano.
Es el día uno después de la dimisión de Bartomeu, con el Barcelona en Turín para jugar este partido de la Liga de Campeones contra la Juventus. Última hora desde Italia, Manolo Oliveros.
Así es, partido chulo aquí en Turín. Juve-Barça sin duelo. Cristiano, Leo Messi, como sabéis, ayer el portugués volvió a saberse que dio positivo. Esta mañana, suave sesión del Barça en la ciudad deportiva turinesa y comen a las dos. Con una mirada puesta en efecto en Barcelona, el presidente de la comisión gestora, Carles Tusquets, ya está en el club desde las 10 de la mañana. Se ha visto también al ex vicepresidente Cardoné, o me cuenta Víctor Navarro que incluso ya han devuelto el auto que disponía el expresidente Bartomeu.
El otro partido del día para un equipo español es el Sevilla-Rennes. Los dos son a las 9 de la noche. Lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 8:30. Y está en marcha la etapa de la vuelta con final en el Alto de Moncalvillo. En ruta, Quique Iglesias.
Serán 164 kilómetros. Ya los corredores en las calles de Logroño. Nos vamos hasta Moncalvillo. El Alto de Moncalvillo, primera categoría, 10 kilómetros. Dicen que va a ser de mucha dureza el último puerto. Luce el sol al fin. Hace calor en la ruta de esta octava etapa. No ha tomado la salida el holandés, el neerlandés del equipo Jumbo, compañero de Primoz Roglic, Tom Dumoulin.
El final de la etapa se escucha a partir de las 4 en las COPE más, cope.es y aplicaciones.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo, ¿por dónde vamos a ir?
Pues hablamos de un fenómeno cada vez más frecuente en Europa, personas adultas que reciben los sacramentos tras encontrarse por primera vez con la fe o tras un largo periodo de alejamiento. 60 personas lo han recibido en la Catedral de Oviedo, los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, Eucaristía y confirmación en un único acto, tras su formación en el catecumenado de adultos. Como explica una de las catequistas, son personas con mucha inquietud espiritual, con una experiencia de vida a sus espaldas que tiene que medirse con la propuesta de la fe. Es una ceremonia que habría tenido que celebrarse en mayo, pero el confinamiento lo hizo imposible y esa espera ha hecho que lo hayan vivido todavía con más conciencia y alegría. Lo vamos a contar en un ratito, en media hora, en El Espejo.
Y si escuchamos El Espejo, mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estás informado.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estàs en companyia del migdia a Lleida, però de dilluns a divendres, com bé saps també, ja saps que t'acompanyem de 12 i 20 fins a arribar a les 2, que ens pots escoltar des de la Seu d'Urgell, des de Balaguer, des de Lleida o des de qualsevol punt del planeta, sempre i quan tinguis accés a internet, perquè si tu vas a la web cope.es i te'n vas a l'emissió en directe i tries l'emissora de Lleida, escoltaràs la informació que arriba des de Lleida. Si tu et descarregues de manera totalment gratuïta l'aplicació de COPE, doncs també ens podràs escoltar de manera totalment gratuïta des de qualsevol punt del planeta, sempre i quan tinguis accés a internet. Clar està, això és com si ens fos escoltar la ràdio, has de tenir cobertura també, eh? Si no, no funciona. En fi, estem a la meitat de la setmana, dimecres 28 d'octubre del 2020, hores d'ara amb 6 minuts i mig per sobre de la 1, per sobre dels 17 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit busquem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE i després parlarem de noves tecnologies, com fa moltes temporades que fem a la meitat de la setmana, a l'Info COPE Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. A partir de 2:45, la nostra tertúlia amb veu de dona, on parlem, entre altres temes, de, per cert, dels que ens vulguis tu proporcionar. Ens pots enviar un missatge de WhatsApp al 664-526-180, 664-526-180, i escolta, vull que parleu d'aquest tema a la tertúlia, doncs nosaltres parlem d'aquest tema, si no, de qualsevol tema de l'actualitat informativa que en tenim tant com vulguem, però sempre des del punt de vista d'una dona, amb veu de dona, és la nostra tertúlia dels dimecres.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Però abans deixa'm que et digui que el Departament de Salut de la Generalitat acaba de notificar avui dimecres, a la seva darrera actualització de dades, 3 noves morts per Covid-19 a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, que n'acumula ja 41 de defuncions confirmades des de l'inici de la pandèmia. La regió del Pla de Lleida es manté en 336 morts. Pel que fa al nombre de casos, Salut ha comunicat 241 nous contagis confirmats al Pla de Lleida, fins als 15.618, i 33 nous al Pirineu, que fan un total de 1.685 casos. Al final, estem parlant de més de 17.200 casos a tota la província de Lleida, amb 336 morts al Pla de Lleida i 41 a l'Alt Pirineu i Aran, que fan més de... fregant els 380. El risc de rebrot continua a l'alça al Pla de Lleida, amb 640 punts, 73 punts més que ahir. Lleida Ciutat, concretament, a Lleida Ciutat, l'índex és de 731, amb també 73 punts més que ahir, mentre que el Pirineu es modera i es redueix 29 punts en aquest darrer balanç i es planten els 568. Al conjunt de Catalunya el risc de rebrot també baixa, tot i que es manté per sobre de 800 punts. Estan a 840, que són 47 menys que el dia anterior. Re de tirar campanes al vol, re de sospirar per dir, mira, ja està, ja estem baixant, ni parlar-ne, no són xifres per traure el peu de l'accelerador en quant a el tema de la de mantenir les normes de seguretat, ni molt menys. Recordo que l'índex de rebrot a partir de 100 està considerat alt, vermell, a partir de 100 punts. Estem parlant que a Catalunya han passat dels 840, ara estem al 840 i ahir estàvem al 887. O sigui, re d'eufòries, re de baixar la guàrdia, re de re, re de re. Quan arribem als 20 punts, 20, 20, 25 punts, escolta, sospirem i respirem a fons. No al 100, o per sota del 100, no, als 25, si voleu ficar-hi una xifra. Que a 25 l'índex de rebrot és baix. A 25 estem a 800 punts. Per tant, recordeu allò de la distància física, que ho hem dit. Jo estic per, ho vaig dir una vegada en broma, però estic per agafar gent coneguda, o si tu mateix ens vols fer arribar un missatge de veu a través del nostre número de WhatsApp explicant aquests tres consells de manera breu: distància física, metre i mig o dos metres, mascareta, tothom, i higiene de les mans, higiene en general, i tocar, no tocar les coses pel carrer, doncs jo el passo per antena, de veritat. 664-526-180. Enregistra'm el teu consell. Distància física, metre i mig, i si pot ser dos metres, millor. Mascareta i rentar-nos les mans, jo el publico. És així de fàcil. 664-526-180. Va, anima't, que no costa res, és apretar un botonet, a més és gratuït. Si vols presentar-te i dir el teu nom, perfecte. Si ho vols fer de manera anònima, doncs de manera anònima. 664-526-180, envia'ns el teu missatge de veu amb aquests consells, que són pesats, però els hem de recordar, perquè hi ha molta gent que encara no, o se'ls ha oblidat o no els ha fet mai. És així, de cru, ens agradi o no. En fi, aquesta és la radiografia de la Covid-19 a les comarques lleidatanes. Per cert, que el ministre de Sanitat, no el d'Interior, no el d'Ensenyament, no el de, jo què sé, esports, no, el de Sanitat, el ministre Illa, ha hagut d'entonar el mea culpa per anar amb un sopar d'un aniversari d'una publicació. El ministre dona la raó als ciutadans en que no havien d'haver-hi anat ni ell ni no sé quantes persones més. Però quan dic no sé quantes, vull dir 80 persones. Però en aquest país funciona així. Soc el ministre, surto a dir, escolteu, no se us ocorrigui reunir-vos més de 6 persones, No se us ocorrigui celebrar res, Que hem de tenir responsabilitat. I anem a carregar les culpes sobre el ciutadà, que en alguns casos està justificat, però vaja, de manera general ja comença a ser excessiu, vale? Soc el ministre de Sanitat i escolta, tu, assenyalo tu, ciutadà, si no ho fas bé i després passa el que passa a Espanya, la culpa és teva. Ara, després m'enganxen amb un sopar amb 80 persones, ara, en plena segona onada, quan hi ha 8 comunitats autònomes en què les UCIs estan al límit, m'enganxen amb un sopar amb 80 persones i, clar, com que avui en dia tots els mòbils tenen càmera, xarxes, les xarxes socials, etc., m'han enganxat, ja no ho puc negar, perquè abans la política d'un polític és ho nego fins a la mort. Doncs ara ja no ho puc negar, doncs surto i dic, no, és veritat, escolta, teniu raó, entono el mea culpa. No, senyor, ni mea culpa ni històries. Aquí es dimiteix i es dona exemple. Perquè si, primer, si no dones exemple amb el que prediques, almenys tingues la dignitat de marxar. Però és que si t'enganxen, aquí ni disculpes ni històries, aquí es dimiteix. Però clar, la RAE està mirant d'anul·lar aquesta paraula del diccionari, almenys a Espanya. Aquí no dimiteix ningú. El ministre de Sanitat, repeteixo, no el ministre d'Esports, que també, qualsevol, però claro, el ministre de Sanitat, amb 80 persones. És que al final diu que no, és que tranquils, que tots seguim les normes de seguretat, però escolta, si ens estàs dient, i aquí amb la castanyada al costat, que no se'ns ocorrigui ser més de 6 persones a casa, i ho trobo bé, i és que ho trobo bé, i després a tu t'enganxen amb un sopar amb 80 persones per moltes normes de seguretat, ho sento molt, és de dimissió, ens agradi o no. Recordo que a Catalunya hi ha un grup de metges que diuen que d'aquí no res arribarà ja la pujada de la grip, que és que n'estem parlant però no ha arribat, i que quan arribi la pujada de la grip a tremolar tot home, a tremolar. Ells defenen el confinament total, però el defenen avui, ja no demà, avui. Aquí a Catalunya la consellera de Salut, Alba Vergés, tranquils, dilluns va dir, tranquils, que divendres anunciarem, però com divendres? No era crítica la situació el dilluns? No ho era ahir? Segueix sent-ho avui? Ens hem d'esperar divendres a prendre una decisió? Després venen les improvisacions i després venen doncs, les mesures que el que fan és afectar el món laboral, el món econòmic, i no és que ajudin massa al tema sanitari. Això és el que passa després. Però vaja, de moment, avui han ratificat que divendres anunciaran el que tinguin que anunciar. Almenys ahir va dir que tranquils que escoltarien els experts. En fi, escolta, per tancar i canviant de tema radicalment, perquè també és un tema important, almenys a la ciutat de Lleida, que passa totalment desapercebut pel tema del coronavirus. Però Lleida, el proper divendres, dia 30, es convertirà en ciutat 30. Això vol dir que la velocitat màxima genèrica de tota la ciutat de Lleida passa a ser de 30 km per hora, la màxima, llevat dels carrers on estigui indicat una xifra superior, en aquest cas de 50 km per hora, que seran les principals vies, i les que tinguin dos carrils per sentit. Aquestes seran de 50, hi haurà la senyal que posarà 50. A la resta de llocs no hi haurà cap senyal, però que sàpiguis que la velocitat màxima a partir de divendres passa a ser de 30 km per hora. I això vol dir que a partir de divendres poden anar per la calçada patinets i bicicletes. No cal que ho facin ja pel carril bici. Ull amb això, si ets conductor o conductora, que no et faci estrany. Primer, moderem la velocitat a 30 km per hora i després ull, perquè ara haurem de compartir calçada amb motos, amb ciclomotors, amb bicicletes i amb patinets, que no necessàriament ha de ser dolent, però si mantenim les velocitats i la pressa habitual que portem quan ens asseiem a conduir, pot ser perillós, i la ciutat no hauria de ser perillosa ni molt menys. Ja tindrem temps de debatre, jo crec que s'hagués hagut de fer molt abans, però clar, l'Ajuntament, escolta, fem ciutat 30 i encara no hem engegat la campanya de conscienciació ni de comunicació massiva que s'havia de fer, perquè és un canvi radical a la ciutat. Repeteixo, jo ho vaig dir farà un mes, fa dues setmanes, la setmana passada, i l'Ajuntament, escolta, han fet un PDF de 8 planes on diuen quins carrers i quins avantatges, però s'havia d'haver fet ja una campanya de conscienciació, vaja, massiva, però massiva i pesada, perquè tinguéssim clar que a partir de divendres hem de conviure camions, furgonetes de repartiment, que no és que precisament vagin a 30 per hora, gent que fa tard, perquè ha sortit tard, que no és que vagin a 30 per hora, vehicles, motos, ciclomotors, bicicletes i patinets, al mateix carrer, a la calçada, no pel carril bici, no, al carrer. Per tant, ull amb tot això, entra en vigor aquest 30, passat demà, no lluny, no, passat demà, i n'hem de tenir força consciència. El 87% dels carrers a Lleida passaran a tenir una velocitat màxima de 30 km per hora. Un 87% dels carrers, No és una xifra baixa, ni molt menys, ni per no tenir-la en compte. Per tant, si has de conduir, ull, de veritat. Prenent-nos amb calma el tema d'agafar un vehicle, que després, doncs ja sabeu, que passa el que passa.
Nuestra propuesta será extender el estado de alarma durante 6 meses.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hombre, primero por la colaboración inestimable de millones de españoles que han hecho de su capa un sayo y no han sabido o querido tener ni una brizna de civismo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
¿Por qué 6 meses? Porque los expertos estiman que ese es el tiempo que necesitamos.
¿Dónde está el problema? El estado de alarma debe ser considerado como un instrumento legal para que las comunidades autónomas tomen medidas que no sean retiradas por los jueces. Y otra cosa es querer que ese estado de alarma dure 6 meses.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ara sí, que ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies, com sempre a la meitat de la setmana i des del InfoCope Lleida, que a més ja saps que tenim una plana d'internet on ens pots trobar, infocopelleida.com, i a més tens disponible el podcast d'aquest espai. Què vol dir això? Doncs que ens pots escoltar a l'hora que et vagi bé, tantes vegades com vulguis, i recuperar doncs capítols antics. L'Info Cope Lleida, com sempre, sota la direcció de Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia, Ricard. Com estàs?
Molt bé. I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Per posar-li un càrrec, pues és l'assessor jefe, eh?
Gràcies per l'amplitud.
Bueno, no sé. Jaume, de què parlem avui, va?
Doncs vinga, avui programa variadet, d'aquells que donem diverses pinzellades en temes diferents i, com no, continuem parlant una setmana més d'Apple, ja que s'ha divulgat que ha comprat una empresa de Barcelona que es dedica a la búsqueda de vídeos amb intel·ligència artificial. També comentarem els rumors que cada dia són més intensos dels AirTags. Els veurem a final d'any? Per ganes no serà, no, Ricard, ja ho saps.
Jo també els estic esperant i s'estan fent esperar,
No ho sé, però ara el rumor potser ja comença a perfilar-se una miqueta més. I una fita important dins del món de la mobilitat. Ja tenim el primer autobús públic sense conductor. Ho comentem també tot plegat a la tertúlia. I no podem deixar de passar, de posar el triangle de perill avui en aquest espai, perquè els ciberdelinqüents no paren, no descansen mai. I també donarem el nostre consell de seguretat, perquè tenim aquí un atac que cada dia sempre ens està voltant. I PayPal i Mastercard s'ajunten per donar un nou servei de transferència immediata. Vinga, parlarem també tot plegat d'aquesta reinvent i d'aquesta nou joint venture entre PayPal i Mastercard. Tots aquests temes i d'altres a punt per desgranar-los avui a la tertúlia de Fric, però, com sempre, primer, el David ens porta tot un referent històric com l'efemèride. Fins en quin any viatgem avui, David?
Bueno, pues hoy más que el año que nos vamos a ir a tal día como hoy de 1955, tendríamos que empezar cantando aquello de Happy Birthday to You, la canción más desafinada del mundo, ya que hoy cumple 65 años William Bill Gates III, cofundador de Microsoft, ese gran jugador de póker, hoy cumple 65 años y ¿creéis que hoy a los 65 será cuando se jubile, chicos? ¿O cómo está el tema?
No se jubilará nunca.
Bueno, ¿que no estás jubilado, qué?
No, menos que son adictes. Son adictes.
Que no se va a jubilar en la vida, será presidente toda la vida. El tema es que el 28 del 10 de 1955, pues tú fíjate que ya nacía con casi nombre que se ponen los americanos, así como que este va a triunfar, sí, ya sí. Que William, ¿vale?, que es un nombre muy típico allí, pero que aquí le conocemos todos por Bill, ¿no? Que viene de William, ¿vale? Pero William Gates III, ojo, ¿eh? Es William Gates III porque, bueno, era tercera saga de William Gates, ¿no? Cofundador de Microsoft. Ya sabéis, uno de los grandes que revolucionó este mundo, un gran jugador de póker con una visión tremenda y de esos primeros que, bueno, pues que sin acabar la carrera, ¿no?, pues han revolucionado el mundo de la tecnología, ¿vale? Y, bueno, pues siendo uno de los grandes hoy. Sé que la gente, cada uno puede tener sus opiniones sobre Bill Gates, y si no, os podéis poner los vídeos del gran Miguel Bosé, ¿vale? Pero bueno, no quita de que hoy tiene 65 años, de que ya lleva 47 años en este mundo de la tecnología y de que, bueno, pues que Microsoft sigue siendo una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo, o sea que siempre tiene que nacer gente así para poder revolucionar el mundo.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ja ho sabeu, si és dimecres al migdia i estem a Copelleida, ara els friquis més tequis en antena. Ens han traslladat a l'any 1955 amb un referent històric com l'efemèride. I ara, això sí, tot seguit debatrem i desenvolupem el sumari d'avui a...
La tertúlia fric.
Vinga, la tertúlia.
Ho comentàvem, només comença. Apple ha comprat l'startup de Barcelona Billings. La cursa cap a la intel·ligència artificial no pare, no?
No pare, no. Home, la veritat és que aquesta startup estava desenvolupant un camp interessant i és el mateix que ja han desenvolupat amb el tema de la fotografia, i és que la intel·ligència artificial pugui identificar per ella sola objectes, per exemple, o animals, eh? Doncs ara tot això, el vídeo, que clar, el vídeo és molt més complicat, perquè clar, és en moviment i a més porta so. Doncs aquesta empresa el que havia fet és desenvolupar, bueno, el que està fent, vaja, desenvolupar una intel·ligència artificial en el que identifique sons i també identifique objectes o coses que surten al vídeo i genere etiquetes. I el generar etiquetes, bueno, a l'hora de buscar, se suposa que és molt més fàcil. Ahir llegíem un blog, David, que un dels... Perquè, clar, això no se sap com l'integraran dins. No se sap si anirà a parar a Siri directament al processador o on va parar. Llegíem un blog que també seria molt interessant que ho incluïssin dins de Final Cut Pro, perquè les biblioteques de la gent que fa vídeos cada cop són més extenses i que poguessis buscar ja directament bicicletes, jo què sé, nubes, cielos, sonido de calle, i que ell ja digui en quins vídeos ja tot això. Pot ser força interessant, eh?
A ver, yo pienso, creo, ¿vale? Por aquí ahora mismo hay dos cosas, es decir, una de las partes es el negocio de las startups, es decir, antes las startups se hacían para tener una aplicación, explotarla a nivel mundial y desarrollarla y hacer negocio. Hoy día el 99% de las startups se están haciendo para que te compre uno de los grandes. Es decir, a golpe de talonario, pues está claro que Google y Apple se están haciendo con el mercado de la inteligencia artificial. En lo de Apple, yo, y esto es opinión mía, ¿vale?, estudiando y leyendo todos los días sobre esta carrera, yo creo que Apple lo que quiere es, fijaros que no ha atacado un navegador como es Google Chrome, siendo el rey de los navegadores, que al final lo que hacen es utilizar el Big Data, es decir, conocer todos nuestros movimientos, búsquedas y gustos para poder enviarnos publicidad, ¿no? Es decir, para ser nosotros el producto. Bueno, pues fijaros que Apple lo está haciendo civilinamente, creo, de una forma muy diferente. Y tan diferente como que lo que quiere utilizar y donde quiere meter toda la inteligencia es en Siri. Es decir, se quiere cargar los navegadores. Que no entremos al navegador de internet absolutamente para nada, sino que simplemente hablando con la inteligencia artificial busquemos vídeos, canciones, fotografías, páginas web, ofertas, productos. Y eso es lo que están haciendo realmente con Siri. Por eso, a golpe de talonario, están comprando todas las aplicaciones de inteligencia artificial que haya. Y es más, esta integración siguiente de Siri, como bien decíais, en programas de edición de vídeo como Final Cut y demás, donde tienen todo este tipo de gente, unas bibliotecas grandísimas, ¿vale? Poder incluirlo allí con y poder buscar. Fijaros que Apple, para todos los que utilicéis Mac, Ricard, tú lo conoces muy bien, hace un tiempo sacaron el Spotlight. Sí. Es decir, esta ventanita pequeña, este buscador pequeño para abrirlo dentro de cualquier aplicación y cualquier pantalla y buscar, y ya te abre directamente el navegador con la información. Es decir, no abras el navegador para navegar ni para buscar nada.
David, lo podríamos enlazar también con los rumores de el buscador que podría estar desarrollando Apple para hacer la competencia, o la competencia similar al de Google, pero no se han encontrado evidencias de que así sea, pero sí que se han encontrado evidencias de un Siri supervitaminado que vendría a ser lo que dices tú.
Ese es el tema. Es decir, Apple, la carrera de Apple es que a lo mejor lo que será una efeméride dentro de 5 años es que diremos, ¿os acordáis cuando abríamos el navegador de internet?
Sí, sí, sí.
¿Para buscar claro. algo?
Es que, ¿vale? Es que vigila que en aquest món no hi ha rei inamovible, ja. Sí, sí, no hi ha rei que pugui donar perfecte.
Us fixeu que dimecres a dimecres anem enllaçant notícies. La setmana passada comentàvem la guerra dels altaveus per posicionar-se amb el món de la búsqueda dels assistents. Avui llancem aquesta altra notícia que també va tot relacionat en referent als assistents de veu.
Sí, sí, sí. Bueno, els assistents de veu, al final és la part que interactua amb l'humà, però és la intel·ligència artificial que hi ha a sota. És a dir, la Siri, Alexa o Google Assistant és la veu de la intel·ligència artificial d'aquestes empreses, simplement. I ara el que jo crec que estan treballant com a bojos és a dotar-la del màxim d'intel·ligència, la IA. És aquí on anem.
Y ya os digo, esto es mi gran apuesta, ¿eh? No lo sé, seguramente me equivoque, pero de veras, que lo único que me da en la nariz de todas estas noticias es eso, que Apple se va a cargar los navegadores, que no vamos a abrir ni Google Chrome ni nada para
nada. Nada, amb la veu, escolta, vull veure tal.
Vamos a hablar al equipo que queramos y se nos va a abrir una pantalla que sí, es un navegador.
Vinga, som-hi, continuem i no deixem de parlar d'Apple perquè també tenim un rumor intens, com aquest dels AirTags que estan a punt, segons l'usuari expert de rumorologia d'Apple, aquest Love to Dream, amb un nivell d'alt de certs per això que té aquest usuari respecte a aquestes prediccions d'Apple. Els veurem abans que finalitzi l'any?
No sé, espero, perquè si no ja...
No, és cosa de Ricard, que l'ha hecho Ricard, esa notícia l'ha hecho Ricard.
A veure, els AirTags ja s'han filtrat de totes les maneres. És més, ja va haver una filtració que deia que n'hi havia dos, un de gran i un de petit.
Uno en blanco y otro en plata, uno sí, con sí. más duración de batería.
Pero no salen.
Pilas de litio y tal. El rumor cierto es que dicen que hasta marzo no los van a presentar.
Oh, imagina.
Vale, lo único que ahora, el 17 de noviembre, hay una presentación. Vale, ahora el próximo día,
todo parece indicar, todo parece indicar.
La presentación de Apple, pero esta de Apple va a ir, o se supone que va, en referencia a los Mac.
Sí, sí, ¿vale? Els ordinadors. Per la gent que no sàpigui de què parlem, els AirTags. Els AirTags són unes xapetes, per entendre'ns, unes rodonetes de mida d'una moneda que es poden localitzar i, per tant, tu ho pots empegar-ho amb un clauer, al mòbil, al cotxe, a la motxilla del nen... en fi, ho pots posar allí i després això ho pots localitzar en un mapa. Això són els AirTags, que estan rumorejats, que hi ha d'altres empreses que ja fa anys que ho tenen al mercat, una cosa similar. Veurem si Apple li dona la volta o és más de lo mismo, però amb el seu disseny. Vaja, no ho sé.
Vinga, va, som-hi. Ja ho anirem explicant i ho anirem comentant com vagi.
Però el Jaume fa temps que els espera i jo també.
Home, no, clar, sí, és allò que tens ganes d'en van parlant i dius, ostres...
Eso es que se os olvida dónde dejáis las cosas.
Bueno, em sembla que no som sols, per això. Vinga, va, una altra de les fites importants de la conducció, és la conducció autònoma, no? Que encara en un espai tan tancat comença a circular un autobús públic sense conductor. Podríem dir que és un abans i un després, no?
Però a on això, Jaume?
Esto ha sido en el campo universitario de la Autónoma en Madrid, en Canto Blanco. Bueno, yo hablo de esto como si, claro, porque lo conozco, ¿no?
Juegas en casa aquí, ¿eh?
Exacto. Bueno, desde Canto Blanco, que es una parte de nada, está a 3 kilómetros y pico del campus universitario de la Universidad Autónoma, ¿vale? Es un autobús que hace eso, pues nada, es un itinerario circular, es de 12 plazas, pequeñito, aunque con el tema del COVID lo han tenido que reducir así. De plazas, ¿vale? Es por ahora gratuito, es 100% eléctrico, circula 20 kilómetros por hora, ¿no? Y con un asistente de conducción. Estos 3,7 kilómetros creo que son que hace de itinerario circular, bueno, pues al final es distancias entre las instalaciones, pues eso, del propio campus, de dar una vuelta por el propio campus al pueblecito más cercano que está al lado, que ya os digo, es Canto Blanco, que es una extensión de Alcobendas, ¿no? Está claro que todo esto viene avalado por la universidad y el vicerrector del campus y tal, y de sostenibilidad de la autónoma, bueno, pues le ha dado mucho rebombori, ¿no? Ha sido una prueba que creo que incluso se ha hecho entre enero y febrero, ¿vale? Y que ahora parece que lo tienen un poquito más asiduo. Lo único que, bueno, pues lo que sí que dicen es que la gente lo mira raro. Es decir, pocos se atreven a montar, ¿no? La gente lo mira así, que es pequeñito y cuadrado y un poco raro. Pero bueno, ahí están las primeras pruebas. De que estas primeras pruebas y para que estos autobuses puedan entrar, ya que, como os he dicho, circulación 20 kilómetros por hora. No sé si habéis escuchado la noticia de que quieren bajar el límite de velocidad de las ciudades de 50 a 30 kilómetros por hora.
Bueno, en Lleida entra en vigor este día 30 de octubre. Lleida 30.
¿Tots els carrers?
Tots menys els principals que segueixen a 50.
I els principals que segueixen la carril?
No, els principals, ja saps quins són, pues a Lleida, Passeig de Ronda, Avinguda Madrid, Prat de la Riba, n'hi ha uns quants, n'hi ha uns quants. Ja a la web que ho explica tot.
No, però clar,
allí donde hay
más de un carril por sentido. Rabates,
se puede ir a 50.
Bueno, sí, correcto. Sí, sí.
Vale. Donde no hay rabates,
així tots, perquè tots n'hi ha de rodar.
Vale, el tema es que el reducir las velocidades en las ciudades, bueno, pues también es un paso más, no solo a la seguridad, sino a la parte de la conducción autónoma. Eso sí, si ya lo bajan a 30 kilómetros por hora y tú y yo ya me vamos con el patinete a 20, creo que el coche me va a durar muy, muy poco, como esto se ponga así. Pero bueno, ya se están haciendo las primeras pruebas totalmente reales, no aquella solo de Zaragoza que veíamos el año pasado en el 2019, sino que ya hay algo que asiduamente se está moviendo y con estos niveles de seguridad, con lo cual veremos cuál es la carrera, igual que la de inteligencia artificial, a la de la conducción autónoma o la del transporte público autónomo.
Hola, Ricard. Ara tindries de tindre aquí un cerollet de
sí,
avís o d'emergència o un triangle, perquè no som la tele, posaríem aquí un triangle a la pantalla, no? Perquè no podem deixar de passar, doncs, d'aquest dimecres de dir una nota més de seguretat, perquè al cap i la fi és un continuo.
Doncs bé, acabem amb el Consell de Seguretat, Jaume.
Sí, acabem ja? Doncs sí. Vinga, doncs, perquè aquest correu de suplantació d'Hisenda, doncs el continuem rebent i continuem sent reiteratiu. I no ens costaria res, doncs, una miqueta donar aquests quatre consells, que sempre són els mateixos, però clar, és que el correu també sempre és el mateix i sempre piquem, o sempre hi ha gent que pique. Quins foren aquests consells?
Però, si és que tenim lo de sempre, és a dir, el que quiera...
Departamento
o estamento van a contactar con nosotros, ¿vale? Ahora, está claro que desde hace bastantes días están avisando ahora por la Agencia de Ciberseguridad, pero desde hace muchos, muchos días estamos recibiendo, sobre todo en las cuentas profesionales, muchos correos de la Agencia Tributaria. De acuerdo, esta Agencia Tributaria, con números aleatorios además, que dice Servicio Tributario, número de expediente tal, 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 ¿vale? Y te insta a descargar, tiene usted una notificación o de pago, de devolución y demás, entonces te insta a descargar un archivo PDF, ¿vale? Que presuntamente es un comprobante fiscal. Además, te añaden una fecha a tope de descarga, ¿vale? Para que no tengas mucho margen de maniobra. Mierda, solo está disponible...
No tú penses gaire, no tú penses gaire, que descarga te lia, si no, patapam.
Y al final lo que te estás descargando es un archivo zip, ¿vale? Un archivo zip, el cual al estar comprimido los antivirus y anti-spam de los correos electrónicos no pueden leer lo que hay dentro, ¿de acuerdo? Y al final te descargas un archivo con un malware, el cual se instala y, bueno, pues el destrozo en nuestro ordenador puede ser gordísimo, ¿no? Aparte de hackearnos todo el ordenador y poder controlarlo ellos como quieran, borrarlo, perder todos los datos y simplemente hacer mal por mal, ¿no? A no ser que vean que hay información muy, muy potente en ese ordenador, y lo que hacen entonces es secuestrarlo para pedirte una liberación a través de Bitcoin, ¿no?
Nosaltres...
Precisamente, perdonar, hay un... hay una cosa que muchos clientes, mucha gente, ¿no?, que está diciendo, oye, es que no puedo enviar un PDF de estos con contraseña, o no me deja enviar un zip, o no me deja, o es más, es que yo no lo recibo, no lo puedo descargar desde mi Gmail. Bueno, precisamente esto es una de las cosas que se está cortando muy rápidamente en todos los correos electrónicos, el adjuntar archivos. PDFs con contraseña que los antivirus no los pueden leer. Archivos comprimidos en tipo en RAP que no se pueden leer. Bueno, pues muchos, muchos servidores de correo electrónico directamente están diciendo, mira, chato, te subes esto a un drive en la nube, a un cloud, me da igual se llame Dropbox, se llame Drive, se llame OneDrive, se llame como se llame, coges el enlace y envías el enlace para que desde allí se lo descargue. Porque no vamos a permitir que desde Google o desde un servicio de correo como Microsoft Office 365 o desde cualquier servicio profesional, lo que no vamos a poner es en riesgo. Dicen, ya, pero es que me están enviando nóminas protegidas. Bueno, pues si son nóminas y sabes quién te las está enviando, que las suba a un drive y que te lo envíe, porque no lo vas a poder recibir. Porque el servidor de correo no puede leer si eso que te están enviando ahí dentro, ¿vale?, es un malware o no lo es. Con lo cual, ojito, porque todo esto va a cambiar mucho e igual, de igual manera, tenemos que empezar a acostumbrarnos desde ya que los correos electrónicos no lleven archivos adjuntos,
sí, señor,
lleven enlaces de descarga seguro.
I ull amb els enllaços que vagin cap a un lloc segur i confiable. Acabarem amb aquest Consell de Seguretat, com sempre. David Casero, gràcies.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
I Jaume Sitjà,
dimecres que ve, més.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti sabemos que no estás utilizando el coche como antes. Por eso hemos lanzado la póliza cuenta kilómetros con la que solo pagas por los kilómetros que conduces. Y si no usas el coche, no pagas. Así de simple. Y por solo 99 euros al año. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Sube el volumen porque esta oferta te interesa. Ahora con Orange tienes fibra 300 megas para conectarte en casa, dos líneas móviles con datos ilimitados para conectarte donde tú quieras y Orange Television Play con Netflix incluido para pasar un buen rato cuando quieras. Y ahora con Orange con un descuento del 50% 3 meses, todo por 42,48 euros al mes. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Villeroy & Boch, Sot Suisel, WMF, Bra, Ralph Lauren, Basols Flex, Picolín, Yves Delorme, Lexington.
Todas estas primeras marcas de hogar y más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
¿Aún no conoces a Tashi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, camí cap a les 2 de la tarda, obrim la nostra tertúlia amb veu de dona, avui amb Eva Ribalta, presidenta de l'Associació d'Esport Femení a Lleida. Eva, què tal? Bon dia. Bueno, la Eva, si m'escoltes, perquè estàs connectada, tens el micròfon tancat. Eva Ribalta, igual...
Hola,
aquí mateix.
Sí que us escoltava, sí.
Bueno, són coses del directe, ja està. O de les noves tecnologies. També està amb nosaltres des de la coordinadora de ONGs de Lleida, la Gemma Casal. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, això que acabes de parar és molt indiscret, ja ho sé, eh? És aire fred o aire calent?
Era aire calent.
Ah, calent, no? T'ho dic perquè sí, avui sí. L'home del temps ens deia que arribarem a 20, que arribarem al final fins a 21 de màxim aquests dies, 21, 22 graus, eh? De moment no ens podem queixar aquesta setmaneta, meteorològicament parlant.
No. Jo crec que no ens podem queixar de la tardor que està fent.
No.
És la que... No, la veritat és que no. Però bueno, aquí el despatx està fred i ara doncs ja tocava parar-lo.
No, curiositat ara, res. És molt indiscret, ja ho sé, això és la ràdio en directe. Escolta, què voleu parlar del Barça, per cert, o no cal?
No, per mi no hi ha cap
intent. Crec que s'ha quedat un pròrroga un pori.
Però ja sabeu que si avui estiguessin els bars oberts, hagués sigut el tema del dia, les barres de bar, eh? El Barça i el president que ha dimitit i tota aquesta història, en fi, bueno.
Jo trobo més penós que sembli que els mitjans de comunicació, alguns, semblin la barra del bar. No, però no. Amb la que està caient i parlen a primera plana dels diaris del Barça.
Sí.
No sé, eh?
Sí, com si fos... Bueno, llegeixo molts llocs també problemes del primer món, al final, eh? Són problemes del primer món, que si el Barça, que si el futbol, que si jo què sé. Bueno. Lleida, ciutat 30, aquest mateix divendres 30 d'octubre. Jo fa molt temps que dic que això és un canvi molt important a la ciutat i que no se li està ni donant la importància que té, ni molt menys des de l'Ajuntament s'està fent la campanya de conscienciació, comunicació, que s'hauria de fer a partir de divendres al mateix carrer. Concretament, el 87% de carrers de la ciutat de Lleida poden circular un patinet alhora que una bicicleta, alhora que un ciclomotor, alhora que una moto, alhora que un vehicle, alhora que una furgoneta i alhora que un camió. I això és... Vaja, vull dir, ja cal que ens hi posem tranquils, eh, quan anem a conduir, perquè pot ser més perillós del que sembla, eh? No sé com ho veieu.
Jo no sé si sóc molt capaç de calcular els riscos. Jo el que sí celebro és la reducció de la velocitat. Això sí.
Sí.
No, perquè els carrers han de ser de tothom i de vegades sembla que els cotxes estiguin ocupant la nostra vida i el nostre dret a la circulació, no? Ara, jo espero bueno, sí que crec que l'Ajuntament hauria d'haver fet una bona campanya de conscienciació perquè sí que pot arribar a ser un risc molt important.
Home, és que pensa que això és tota una vida, conduint amb cotxe. A més, tenim la mania, perquè això funciona així, de que sempre acabem sortint justos o tard i de córrer molt el vehicle i anar molt tensos, anar molt nerviosos, perquè jo mateix m'ho veig, això, a vegades. I quan arribes allò, dius, bueno, però que caram, què he fet aquests últims 10 minuts? Si anava supernerviós el vehicle, accelerades, frenades, ull, i ara hi ha patinets i bicicletes, eh? Jo, aviam, mig ho dic en broma, però mig ho dic seriosament, portem tota una vida d'anar estressats al volant d'un cotxe i vaja, jo crec que pot tenir més perill del que sembla i si ens ho mirem fredament, és un avantatge total. Jo sóc defensor del patinet com a element de mobilitat en la major part dels casos, no serveix a tothom, ni per tots els casos, però en una ciutat mitjana petita com Lleida, el patinet elèctric, vaja, jo crec que seria la solució per treure la meitat de vehicles del carrer, eh?
Bueno. Bones? Escolteu, mira, jo respecte a això, jo diria que, bueno, si això serveix per reduir la velocitat i perdre aquest estrès que quan agafem el cotxe sembla que tinguem que arribar de forma immediata...
Sí.
Ho donaria com a vàlid. El que passa és que, primer que tot, l'aprenentatge per conviure no sé si s'ha fet o simplement l'haurem d'assimilar de forma ràpida. I això jo penso que pot portar problemes inicialment que a la llarga o a mig termini beneficiós si deixem els cotxes a casa, però... Penso que hi haurà un període d'adaptació que serà difícil, eh?
Mm-hmm. Per canviar de tema, Eva, tu ara amb el canvi d'horari i de cara a l'hivern suposo que no, però en altra època de l'any pots sortir a entrenar tranquil·lament a les 10 de la nit, eh?
Sí, a veure, jo penso que, bueno, amb el canvi d'horari, pues, bueno, sembla ser que aquesta hora, vale, ja porta, pues, a la majoria de gent, pues, bueno, que tenim possibilitats, perquè que tenim possibilitats a entrenar amb hores de més d'horari de franja de
nit.
Què passa? Si ho dius per aquesta hora que ens ha, que acabem de perdre...
No, ho deia pel toc de queda. Perquè, clar, a partir de les 10 de la nit, ni que surtis a córrer en un lloc que no hi ha ningú, ets un delinqüent. Enteneu-me, entre cometes, eh?
Però ja no és sortir a córrer, és que afecta a moltíssima gent que està en pavellons que resulta que tenen que entrenar una vegada han finalitzat les seves jornades laborals. Per tant, s'ha tingut que fer una reestructuració molt ràpidament i fins i tot fent aquesta reestructuració hi ha gent que no pot accedir a fer aquests entrenaments per horaris, per manca d'horaris, doncs, per motius laborals.
Sí, sí.
Reitero
que ja ho havia dit abans, que la situació amb el coronavirus el diumenge era dolenta, el dilluns seguia sent dolenta, ahir era dolenta, avui és dolenta, cap de setmana s'articula l'estat d'alarma, automàticament Catalunya instaura el toc de queda, a Catalunya és des de les 22 hores fins a les 6 del matí, pena de multa de 300 euros, si t'enganxen sense excusa, o no, si t'enganxen, vaja, fora d'aquest horari circulant, però fins divendres no es preveu que es prengui cap mena de decisió. Mentrestant tenim aquest toc de queda que, francament, jo crec que complica més la vida a la gent que no pas ajuda a nivell sanitari, Gemma, no sé si ho veus així.
Completament. Jo estic escandalitzada i atemorida per les reaccions que tenen els governs, tots dos, Generalitat i el govern de l'Estat, perquè jo no sé calcular si realment el toc de queda és tan necessari, però si ho és, si realment creuen que el toc de queda és necessari, si això no va acompanyat de mesures, d'implementar mesures reals, amb infraestructures a la sanitat, amb salaris dignes per als treballadors de la sanitat, en augmentar, en descongestionar els CAPs, en facilitar més servei sanitari, en totes les inversions en educació perquè puguin tindre més professorat, més aules i menys ràtio d'estudiants a les aules. Si no hi ha més transport públic perquè la gent no hagi d'anar amuntegada a dins dels transports, si no hi ha més ajudes a tots els treballadors i treballadores de la restauració i d'altres serveis que han tancat, doncs ja em diràs que aturaran fer-te quedar a les 10 de la nit a casa fins a les 6 del matí. Doncs jo no crec que vagi ni a reduir la corba ni a protegir a la societat. I al final, amb tot això, perdem la salut i perdem la llibertat.
Per cert, Pedro Sánchez va ser molt hàbil amb aquest aspecte. Escolta, jo us dono un marc legal i a partir d'aquí ja us espavilareu a cada comunitat autònoma. La pandèmia té una afectació mundial, ja no només a nivell nacional, no, mundial. Jo això d'implementar per zones tampoc ho acabo de veure massa coherent. Per aquesta regla de 3, ara mateix a Lleida tenim molt millors xifres que a Barcelona i que a Catalunya Central i que a Girona i que a Tarragona, o sigui, que a la resta de Catalunya, i estem al mateix. A l'estiu no va passar així, eh?
Bueno, i en un territori i en un àmbit rural que viuen, i que hi ha pobles,
correcte,
que viuen 200 o 500 o 1.000 persones, quin sentit té el toc de queda? En canvi, continuen tenint els CAPs saturats, sense servei d'atenció primària. Això sí que és una vergonya. I, a més, són uns cínics. O sigui, lo del sopar de l'altre dia, del gobierno i de tots plegats...
Però això no era això no és dimissió del ministre de Sanitat, ho sento molt, eh?
Això és dimissió de tots els polítics que van tindre la poca decència d'anar amb aquell sopar.
Jo és que he demanat la dimissió,
el ministre de Sanitat, evidentment.
És que, Eva, jo no sé si te n'havies assabentat, hi ha un sopar de 80 persones, sí, entre altres hi ha el ministre de Sanitat, que dic, bueno, escolta, si fos el ministre d'Esports és igual de greu, eh? Però el ministre de Sanitat...
No, jo per mi... Igual, no podem, les normes són per tothom, per tant, ni ministres ni no ministres. Quan vaig veure les imatges em vaig quedar parada, vaig pensar, no pot ser, perquè a vegades, i dius, bueno, no sé en quines realitats, si el poble tenim unes realitats, com se poden saltar aquestes mesures? Bueno, la veritat és que, és, com diu la Gemma i com dius tu, jo penso que la dimissió hagués estat el millor que podien haver fet.
Jo ho sento, és que, vaja, el que passa és que fa tants anys que no dimiteix ningú que potser no saben com es fa, però vull dir, aquí ho hem solucionat amb el m'he equivocat i ja està. És que això ja cansa, eh? A veure, més que res quan et van collant amb tantes normes a tu, a un ciutadà normal. És que, clar, al final ja entenc que hi hagi gent que s'indigne.
Però on és la coherència amb aquesta... És que on tenim la coherència?
Justament.
On l'han deixada? És que el problema és on han deixat aquesta coherència per poder assistir, perquè eren sabedors que era un sopar amb 80 persones i que, bueno, i que les mesures, per molt que es volguessin prendre mesures, amb 80 persones no hi poden haver... no ho sé. La veritat és que es fa estrany i, sobretot, tira enrere i llavors te planteges moltíssimes mesures que s'estan prenent de forma immediata i llavors veus això i també topi una miqueteta.
A tot això, Gemma, s'acaba de presentar l'Agència Aeroespacial Catalana.
Sí,
no,
sí.
Tu demana... Aviam, jo ja ho sé que això sona acudit, però és que és real. Demanaves de mesures incrementar els treballadors a la sanitat, que és que Marea Blanca fa 10 anys que ens ho diu. Doncs ara es liciten 2,5 milions d'euros de la Generalitat, que no té diners, per implementar una agència aeroespacial. Escolta, jo estic molt a favor d'aquestes coses i tot el que té a veure en ciència, però ara mateix, a l'any 2020, és que això no és, eh?
No, no, evidentment que no és. És que, bueno, jo crec que tenim un govern, uns governs, que no són capaços de la situació de donar cap tipus de resposta i sempre se'n riguin de la població. Fa uns dies aquí parlàvem de que la població ha perdut, o sigui, que en realitat el que falta és poder confiar en les institucions. Llavors, si les institucions fan el que fan sopars al moment del toc de queda, o es dediquen a muntar agències aeroespacials en un moment en què la població està superempobrida i que tenim al davant una crisi econòmica brutal... com esperen que reaccioni la població?
Ens ho posen molt difícil, eh? Ens ho posen molt difícil.
Sí, sí, ho posen molt complicat.
No, sembla ser que la població sí que ha d'adaptar.
Falten mesures als...
Digues, Eva.
No, dic que ara quan escoltava i hem de ser molt ràpids adaptant-nos a aquestes mesures.
Sí.
I sembla ser que els governs no són conscients del que hi ha, i és el que dius, s'estan creant, dius, bueno, quan tots els problemes venen i han mirat tot el que està passant per poder crear totes aquestes estructures.
Déu-n'hi-do. Per cert, deixeu-me que us doni dos planes webs. Mira, una, www.esportfemenilleida.com, on pots estar al dia d'aquesta associació. A la foto que us surt al principi, si comenceu per la dreta, la segona és la Eva, que així ja em xivo i sabeu, li poseu cara, eh? I després l'altra, www.coordinadora-ongd-lleida.cat. Si no, fiqueu coordinadora d'ONGs Lleida al buscador i us sortirà, eh? I aquí teniu totes les activitats, que ens queden 3 minuts i mig per arribar a les 2 i la Gemma ens vol explicar dues propostes que tenen en marxa.
Bueno, una és organitzada pel grup de dones de Lleida, el grup feminista de Ponent, dels seminaris que feien presencialment fins ara... que en aquest cas el farem online, que és el dia 14 de novembre a les 11:30, que ens el farà la pastora Filigrana, que és una advocada, defensora dels drets humans, i a més és gitana feminista, per tant, ella ens parlarà dels feminismes des dels marges i probablement ens parlarà de tots aquests col·lectius de dones, dels atacs, dels auges feixistes que hi ha en aquests últims temps.
Ull que gitana feminista haurà hagut de superar unes barreres importants, eh?
Sí, però suposo que sí, les paies també, eh? Però que
no,
dins
que sí,
de la comunitat
que sí, però,
gitana...
Déu-n'hi-do. No, t'ho dic perquè la...
Hi ha més...
Sí, la part gitana és bastant patriarcal, eh?
Bueno, sí, també la fa, i t'ho he de dir, en formes diferents, eh? Perquè són cultures que tenen les seves diferències.
No, que vull dir que
però
pot ser una conferència
quantes,
molt
de
interessant.
Feministes, hi ha unes quantes de feministes gitanes que ara tenen més veu i és molt interessant les propostes
que
tenen.
Sí, per això t'ho dic, ho trobo molt interessant.
Jo, si voleu participar, només cal enviar un correu a donesllleida@gmail.com I per altra banda, doncs, el cicle de cinema i drets humans que fa la Universitat de Lleida, l'Oficina de Desenvolupament i Cooperació, que l'organitzem conjuntament amb la coordinadora d'ONGs i altres moviments, que també l'hem passat online i que tindrà, doncs, tres sessions, que això, doncs, si busqueu a la pàgina web de la coordinadora, trobareu com inscriure-us i les sessions que hi haurà.
Doncs ens plantem a les dues, com sempre, agraïts de que estigui amb nosaltres avui la Gemma Casal, des de la coordinadora d'ONGs de Lleida. Gemma, gràcies. Bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Cuida't.
Bona setmana.
I també de que estigui amb nosaltres la Eva Ribalta, presidenta de l'Associació Esport Femení Lleida, que ja li reitero, sobretot no surtis a entrenar a les 10, no sigui cas que et costi un paquet, com es diu vulgarment, no sigui cas.
No, fa bondat i s'ha de seguir les normes.
Mira, posem-li somriures, perquè és que si no ens amargaríem molt i no pot ser. Eva, cuida't molt. Gemma, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Vinga, que ens plantem a les dues. És que si no li posem somriures, de veritat, que ens tornaríem bojos, Això seria molt dur, Però entre lo de la creació de l'Agència Aeroespacial Catalana i, mira, el toc de queda aquest, que a ningú li quede clar si realment és útil o no, a nivell sanitari parlo, A nivell sanitari parlo exclusivament, doncs, és que a vegades et queda una cara de... Escolta, què està passant aquí? En fi, anem directes cap a les dues. Mira, amb una darrera hora. Diuen que es doblen en menys de 15 dies els ingressats per coronavirus a Lleida. La situació es recorda a l'estiu. Això ens ho diu el responsable de Covid-19, l'Arnau de Vilanova, que diu que la majoria de contagis són en contactes socials i d'edat mitjana de 66 anys. S'han doblat en dues setmanes els ingressats. En fi, cuida't força, que acabis de passar bon dimecres. Demà hi tornem a les 12:20 puntuals, com sempre. Salut.